El periodista Enric Frigola és el nou president de la Fundació Ernest Morató, dedicada a impulsar la investigació de les havaneres. Frigola ja era patró de l'entitat i ha rebut el suport unànim de la resta de patronat, David.
Enric Frigola, originari de Peretallada, ha realitzat i dirigit programes de promoció musical a Ràdio 4 i Catalunya Ràdio, on va coordinar Catalunya Cultura i Catalunya Música. Actualment és coordinador de programació de Ràdio Estel. Pren el relleu el músic i compositor Antoni Mas, que ha deixat la presidència després de 5 anys en el càrrec de la Fundació Ernest Morató.
Ens agrada empatitzar amb gent que ve també del món dels mitjans. Enric Frigola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, felicitats pel nomenament.
Bé, gràcies. Gràcies. Veurem a veure què es pot fer.
Vaja, i què és el que es pot fer en l'àmbit de l'havanera?
S'ha fet molt. Ara em centro molt en el que pot fer la Fundació, no? En l'àmbit de l'havanera, suposo que queda molt per fer, en general, però en el cas de la Fundació, doncs queda molt per fer, queden moltes partitures per recuperar, queden molts grups per inscriure encara a la Fundació, que no ho estan. Queda oberta una tasca molt important que va començar l'Antoni Mas, que és formar part d'organitzacions internacionals dedicades a l'havanera. En aquest sentit, l'Antoni Mas jo crec que va fer una tasca d'obertura impagable, mantenint contactes i proposant la creació d'una mena d'entitats d'havaneres de tot l'Estat, sí. I fins i tot de més enllà de l'Estat, i queda un gran projecte que ja veurem si tenim sort, ànims i energia per tirar-lo endavant, que és un gran museu de l'havanera a Palafrugell. Aquest seria, diguem-ne, el projecte estrella. Llavors hi ha petites coses, augmentar el fons de la Fundació, fer més conferències com el cicle que ja estem fent a Palafrugell, uh-huh. aquesta primavera, i que vosaltres jo crec que heu anunciat ja, sí. I heu publicat a la pàgina web, etcètera. Sí, coses n'hi ha. Hi ha tanta feina com vulguis.
Sí, Enric, has dit el gran projecte estrella és un museu de l'havanera. Escolta, no... Vaja, això no sé si és titular o no, allò si és un breaking news, però explica'ns una mica aquest projecte. En què es basaria.
A veure, aquest projecte existeix des de fa molts anys. O sigui, ara no és res que m'inventi jo en aquests moments. Val. Existeix des de fa molts anys. El que passa que és molt complicat. Perquè, a veure, la idea seria, si es pot, i si hi ha els recursos suficients i el suport suficient, seria fer un museu, diguem-ne, modern, interactiu, és a dir, que no fos simplement doncs, l'exhibició de discos, cartells, vídeos, sinó que hauria de ser alguna cosa... Vaja, com han de ser ara actualment...
Sí, anava a dir una museïtzació del segle XXI.
No és cap cosa que ens hagi tret a la butxaca ara mateix, això, si es llegeixen els estatuts de la Fundació i projectes de fa de 5 o 10 anys, o potser fins i tot més, ja hi era aquesta idea. Uh-huh. Jo crec que si en algun lloc, jo crec que estaria bé que existís un museu de l'havanera, un museu modern, un museu interactiu, i que aquest lloc seria Palafrugell. I no hi ha cap més dubte, jo tinc cap més dubte que és que hauria de ser Palafrugell. Ara, una altra cosa és que tot això doncs, val molts diners, i veurem, ho intentarem o intentarem caminar una mica en aquesta direcció a veure què passa.
Enric, fa uns dies parlàvem amb el comissari de l'exposició homenatge a Enric Vila-de-Sau a Torroella de Montgrí i ens deia que al seu entendre la sardana té un bon estat de salut des del punt de vista, diguem-ne, músic i tècnic, i en canvi està una mica més en més baixa forma des del punt de vista popular en termes de gent que s'afegeix a les ballades de sardanes. Al seu torn, fa ara uns mesos, parlava un any gairebé, parlàvem amb el comissari de l'exposició dels 50 anys de la cantada de Havaneres de Palafrugell, que ens deia pràcticament el contrari. Ens deia, l'havanera des del punt de vista popular sembla que s'hagi tornat a posar de moda, ni que sigui com una cosa folklòrica, però vaja, els grups de havaneres tampoc sembla que vagin en creixement. No sé, és a dir, una mica a la inversa del que ens deien sobre la sardana. No sé si et quedes amb algun d'aquests dos diagnòstics.
Jo crec que en Sánchez Carcassé, que és el comissari que esmentaves de l'any Vila-de-Sau, té tota la raó. Jo sóc amic personal d'alguns músics de cobla i així com la música, la composició, l'execució, la preparació dels nous músics és excel·lent, no hi ha manera de traure gent jove a les ballades de sardanes, i és un problema. Passa que no sé quina solució té això, però ho és. En el cas de l'Havanera sí que es creen nous grups, sí que es creen nous grups. I a més hi ha un fenomen que s'ha registrat aquests últims anys, aquests últims 2-3 anys, sí. I és el següent. Hi ha gent jove que habitualment no canta havaneres en el seu repertori i que les canta. La mostra és aquest disc, des del meu punt de vista, excel·lent, Homenatge als Bastons, on un grup de cantants joves, cantants d'ara, cantants que tenen un altre tipus de repertori perquè els agraden les havaneres, han volgut cantar obres d'ell. Aquestes havaneres les canten també en els seus recitals, amb la qual cosa fa que bé, que la gent jove que va als recitals de tota aquesta gent doncs s'empapin una mica del món de l'havanera. Que hi ha menys grups que anys enrere, a mi em sembla que és un procés natural. El que potser no era normal era que fa 10-15 anys n'hi haguessin tants. Tants, i alguns tan dolents. Aleshores és preferible que n'hi hagin menys i que estiguin preparats i que no desafinin, que cantin bé, etcètera, etcètera. Sinònim d'un número elevat de grups de veneres no vol dir qualitat.
Hi ha un increment, o hi ha una entrada també de formacions o d'artistes solistes dones a l'àmbit de la venera, que era un gènere tradicional associat a l'home. Sí, és una bona notícia, això.
Sí. Jo penso que hi va haver el primer congrés de la venera que es va fer a Palafrugell ja fa un parell o tres d'anys, i vaig tenir una ponència i justament la vaig basar en gran part a l'entorn d'aquest tema, no? de la poca quantitat de dones que hi havia. Quan això en l'havanera original de Cuba no era així. Hi ha concretament, com a mostra, com una única mostra, una de les havaneres més populars i que agraden més a la gent, és una havanera que es diu 20 anys, que és cubana, i que la cantava la seva autora, que era una cantant i compositora que es deia Maria Teresa Vera. És a dir, que la dona d'alguna manera sempre ha estat lligada al món de l'havanera. El que passa que aquí, doncs, per tota una sèrie de circumstàncies a analitzar, doncs semblava que era cosa d'homes, tot i que sempre hi ha hagut alguna excepció. Dones que han cantat havaneres n'hi ha hagut sempre, però molt poques, i ara n'hi ha més, efectivament.
Escolta, hem dit al principi, ets, més enllà de ser el director de la Fundació Ernest Morató, ets periodista i vens del món de la ràdio, per tant, deixa'm que pregunti una mica com veus l'estat de salut del mitjà.
L'estat de salut del mitjà en general, jo crec que està molt bé, està molt més bé que anys enrere. Diuen tots els indicadors que l'audiència de la ràdio en català... Clar, el mitjà, una cosa és el mitjà i l'altra cosa és el mitjà en Catalunya i en català, no?
Sí, quan et pregunto per l'estat de salut, jo ja em referia més a l'àmbit català que no pas al mitjà en general.
Jo crec que l'àmbit català està bé, està molt bé, està més bé que mai, i diuen els grans entesos i els estudiosos i els que analitzen els temes a la publicitat que fa que es mantinguin pràcticament la majoria de les emissores ha pujat. Hi va haver una crisi extraordinària anys enrere, a partir del 2007. Els oients cada vegada són més. Bé, clar, jo que vinc d'un període, perquè tingués en compte que jo sóc un senyor ja gran, un venerable ancià. Sóc un venerable ancià.
Ets un gran senyor, no ets un senyor gran. Ets un gran
venerable ancià que va començar a la ràdio l'any 63. L'any 63 no podíem parlar català. Yeah. I havíem de fer esforços i havíem de sortejar tota mena d'obstacles per poder fer alguna cosa en català. Clar, jo que vinc d'aquella generació i veig el panorama que hi ha ara, jo no puc no ser optimista, no? Jo no puc no ser optimista. El que sí que és veritat és que com a observador veig ara sí me sabré explicar sense ofendre ningú, eh? Veig que hi ha una certa comoditat en les formes de carrer-ho, saps?
És a dir, s'està innovant poc, potser?
S'està innovant poc, sí. S'està innovant poc. Ja sé que això a vegades costa diners, costa sobretot pel sacrifici, costa aportacions personals no remunerades. Per això és d'agrair la gent que ho fa, i sé que vosaltres ho feu, ho intenteu fer.
Això sí, exacte. No sé si ho fem, però sí, ho intenteu.
Jo crec que ho feu i ho intenteu fer, i la vostra són aquests premis que us van donant des de fa uns anys, un darrere l'altre, no? Jo crec que hi falta... ens hem acomodat una mica, no? Començant per les grans estrelles i acabant, doncs, pels més humils, que diguem-ne que no tenim tant poder i tanta força, no? Uh-huh. Jo crec que aquest és el problema, que justament ara que les coses van bé s'hauria d'intentar, doncs, canviar algun format. És a dir, més enllà de la ràdio que es fa a Catalunya i més enllà de la ràdio que es fa a Espanya, doncs, si tu sintonitzes qualsevol emissora francesa, per dir un país que el tenim aquí al costat, i sí, a més aquí a l'Empordà, que
sí, s'escolten moltes ràdios d'allà, sí,
doncs veiem que hi ha fórmules que aquí no s'han fet mai i que funcionen, no? Dic que no aquest tipus de ràdio que tenim ara, doncs sobretot a la ràdio generalista, no? Que aquest model és un model que fa 40 anys que existeix, i s'ha canviat poc. Ara, dit això, penso que això es fa bé, i la prova és que la gent té una facilitat enorme per triar emissores, eh? Sí. Aquí no sé on portar exactament de quantes emissores es poden sintonitzar. Aquí a Barcelona se'n poden sintonitzar 80, 100, no? Vull dir, amb aquesta possibilitat de poder triar, pues, que la gent triï les ràdios que fan emissions en català per damunt de les altres, és que li agrada, i és que ho troba que ho fan bé, i troba que li interessa.
Bé, segurament com a mínim en termes radiofònics o en termes comunicatius sí que tenim allò, unes estructures d'estat que són els mitjans de comunicació, o la ràdio en aquest cas, que sí que està molt, molt vinculada a un tarannà, una manera de fer de país. Enric Morató, fixa't, Enric Frigola,
no.
Director de la Fundació Ernest Morató.
No. L'admiro, l'Ernest Morató. L'admiro molt, perquè ell, amb ell va començar pràcticament tot, i tornant al tema de les habaneres,
sí.
Però no tinc res a veure.
En qualsevol cas, hem comunicat amb tu per aquest nomenament com a director de la Fundació Ernest Morató, que recordem que, entre altres coses, organitzeu activitats, entre les que hi ha cicles de conferències. No sé si en tens al cap alguna ara que vulguis recomanar, si no, remetrem a la gent a través del vostre web.
No, a veure, se n'ha fet una ja, una conferència extraordinària de l'Anna Costal, que es va fer el divendres dia 9 de març. Jo hi vaig assistir, i realment va ser tot un màster de l'impacte de les avenides a l'Europa romàntica. Jo vaig aprendre molt i vaig descobrir moltes coses. I la propera, així per no dir-les totes, és el divendres 13 d'abril, amb un palafrugellenc que probablement coneixereu prou bé, que és el periodista Josep Bofill Blanc, i que parlarà del Cidés, del mestre Cidés, el de la gavina.
Sí.
La conferència es titula Un home bo i un músic excel·lent, i com totes es farà a la biblioteca de Palafrugell a les 7 de la tarda, a les 7 de la tarda del divendres 13 d'abril. Penso que una de les coses que, per exemple, m'agradaria és que aquests cicles de conferències que aquest any hem iniciat es poguessin traslladar a altres indrets de la comarca, sobretot Begur, Palamós, Palafrugell, Pals, és a dir, Torroella, potser, és a dir, la zona on l'havanera ha calat més en aquests últims anys.
Escolta, ara que deies Begur, no sé si és plantejable algun tipus de col·laboració o un afegit d'una nova cantada d'havaneres, per exemple, en un entorn com és la Fira d'Indians de Begur, que al capdavall l'havanera deu el seu nom al seu lloc d'origen, que és l'Havana, Cuba, sí. Igual sí, que la Fira dels Indians.
Bé, això, a veure, la Fundació Ernest Morató cantades no n'organitza. No n'organitza. Això, de moment, ho tenim molt clar. No n'organitza. O sigui, ajuda a organitzar-les i dona suport, però cantades no n'organitza, perquè llavors entraríem en un bucle de... Jo crec que això per nosaltres seria més un problema que no pas un avantatge, perquè bé, doncs perquè aquests i no uns altres, m'entens, no? I perquè selecciones aquest grup. Ara, si l'entitat que organitza la Fira d'Indians o l'Ajuntament, el que sigui, vol organitzar una cantada, sí que l'ajudarem. Nosaltres tenim moltes dades i tenim molta informació i tenim... Una altra cosa seria organitzar un tipus d'activitat musical, però d'això te'n podria parlar, si voleu, una mica més endavant, que sobre l'havanera, però sobre l'havanera lírica i sobre l'havanera a gran orquestra.
D'acord.
I sobre la, perquè, llavors això sí que sí, perquè no implicaria directament grups d'havaneres, però sí que valdria la pena que la gent sapigués que les havaneres no tan sols són les havaneres o el tipus d'havaneres que es canten a la cantada i que es canten a totes les cantades, sinó que van molt més enllà i que hi ha grans obres mestres de la història de la música clàssica que tenen havaneres en el seu repertori. Llavors això penso que donar a conèixer aquesta situació, diguem, i aquesta realitat estaria bé. Amb això estem treballant també en aquests moments, però encara ho tenim molt per fer.
Doncs,
molt camí per recórrer. Que quan em poso una cosa al cap intento arribar fins al final i a vegades surt i a vegades no surt.
Això està bé.
Enric, però un acte d'aquest tipus sí que el tenim al cap.
Escolta, ho anirem seguint sí. I evidentment ho explicarem des d'aquí. Enric Frigola, director de la Fundació Ernest Morató, gràcies per atendre'ns.
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Adéu-siau.